Sintonia de Cine amb Antonio Barrero. Molt benvingut, Antonio.
Gràcies. Com va? Bé, bé. Aquí a punt per parlar de cinema.
Molt bé, doncs avui de què ens parlaràs?
Doncs avui vull fer tres recomanacions. Vull comentar i recomanar tres produccions ben diferents. La segona i la tercera les podeu trobar a les sales. I la primera la podeu recuperar a la plataforma Amazon Prime Video. D'aquesta primera, el Goya que es va emportar amb Eleni Alterio per la seva interpretació és una de les moltes raons per visionar-la, i no és l'única.
Doncs som-hi.
Doncs vinga, som-hi. Que ningú no dormi, pel·lícula del 2023 d'Antonio Méndez Esparza, és una producció espanyola de 122 minuts. Antonio Méndez Esparza és un director que potser el seu nom no sona massa, ha fet produccions com ara Aquí i Allà, La vida i nada más, i el documental Sala de justícia, Corrum, que bueno, es caracteritza bàsicament perquè no treballa amb actors coneguts, treballa més aviat amb gent que li van bé per les històries, però no són actors coneguts. Aquesta primera pel·lícula és la que fa amb actors coneguts, Que ningú no dormi. És un drama, és una intriga, de fet és una barreja entre comèdia dramàtica i comèdia negra, i de fet alguns l'han classificat fins i tot el mateix director i la mateixa Maleni Alterio com una pel·lícula inclassificable, i estaria d'acord. El guió és del mateix Antonio Méndez Esparza i de la Clara Roquet a partir de la novel·la de Juan José Millas. La fotografia és de Barbu Balazoui i la música de Zeltia Montes. En el repartiment, Maleni Alterio, Aitana Sánchez Gijón, José Luis Torrijo, Rodrigo Poisson, Manuel de Blas i Mariano Arribes, entre altres. De què va la pel·lícula? Ambientada a la ciutat de Madrid, la trama segueix la Lucía, una programadora informàtica convertida en taxista que fa volar coloms amb la seva vida mentre escolta el Turandot de Puccini. Acaba maquinant un pla de venjança mentre condueix pels carrers de la capital espanyola, tot esperant que pugi el seu veí desaparegut al taxi del qual s'ha enamorat.
Ja està. Ja està.
S'han ido.
¿A dónde se han ido? Llamamos.
¿Qué tengo que saber yo? Yo no soy abogada. Ahora me voy a mi casa, ¿no? ¿Me voy a mi casa?
Yo también fui informática. Y aquí estoy con mi licencia del taxi.
¿Estás contenta?
Claro.
El que no cambia, no gana. Eso me lo decía mi madre.
Tu madre no sabía vivir.
¿Te gusta la ópera?
Me recuerda a alguien.
Es que he escuchado antes tu música.
Me dijo que se llamaba Calaf.
¿Calaf?
Calaf.
Calaf.
¿No te lo estás inventando?
Yo sé que lo voy a volver a ver. Eso está escrito.
¿Tú sabes que serías una muy buena novelista?
Que yo prefiero la vida real.
¿Y qué le diría la vida real a la ficción?
¿Cómo te llamas?
Calaf.
Calaf. Que no mienta.
Apaga la música, coño.
¿Te estás riendo de mí?
¡Puta!
Ahora es temporada de caza.
¿Tú crees que yo sé vivir?
¡Taxi!
¿No te acuerdas de mí?
¿Perdona?
Que ningú no dormi construeix un lligam insòlid entre el drama costumista espanyol i el cinema de Charlie Kaufman. Charlie Kaufman és un guionista nord-americà que, entre altres, ha escrit guions com ara El lladre d'orquídies, com ser John Malkovich o Confessions d'una ment perillosa. I es caracteritza perquè elabora uns guions amb uns personatges homes, masculins gairebé sempre, que són introvertits, tímids i amb molt poques capacitats socials. Doncs bé, Aquesta Lucía està una mica entre això, entre aquests drames amb aquests homes i una mica també el tema costumista espanyol. És una barreja. L'art dramàtic de Lucía consisteix, doncs, a presentar-se davant nostre com una persona, primer, i després es converteix, sense saber-ho, en personatge. Quan comença la pel·lícula, estem convençuts que la rutinària i trista existència de Lucía, amb un pare dependent i un treball avorrit com a informàtica, servirà com a punt de partida del retrat d'un despertar a la vida. L'eficàcia d'aquesta arrencada rau a entendre la Lucía com aquella veïna que ens somriu a l'ascensor, o que parla massa amb la caixera del súper, o que ens ensopega amb l'estora que dona la benvinguda al seu propi pis, etc. Tenim una excepcional Malena Alterio, que abans no ho he dit bé, Malena Alterio, que il·lumina aquesta humanitat maldestra i commovedora, la de la quotidianitat de qualsevol de nosaltres, amb una preciosa però estranya energia. Una energia que es transmet amb la voluntat que té de canvi, en la seva esperança ingènua de retrobar-se amb un príncep blau i en el seu nou treball com a taxista. Hi ha també una tendència fosca, travessada per l'autoengany, la fantasia i la desesperació que potser ens posen sobre la pista que el seu punt de vista no és de fiar. O potser la que no sigui de fiar és la pel·lícula. Alerta, i no estic fent spoilers, eh? Mm-hmm. I tota ella, com acostuma a passar a l'univers de ficció de Juan José Millás, el novel·lista, que és la novel·la del qual es basa la pel·lícula, és el fruit de la conspiració del que és real, que s'entesta a convertir-nos en titelles, en protagonistes, d'una pel·lícula de terror ridícula en què som víctimes que somiem en ser botxins. És possible que en Méndez Esparza, que manté bé el pols del descens a l'infern de Lucía, trigui massa a ensenyar-nos les seves cartes, amb el risc que el film acabi atrapat a les trampes que tendeix a la seva heroïna. Però és innegable que el seu viatge, tenyit d'ambigüetats, és apassionant. Suposo que estic despertant alguna inquietud. La pel·lícula realment et deixa sorprès.
No et deixa indiferent.
No, en absolut. La pel·lícula t'enganxa perquè no és una pel·lícula que puguis dir és això o és allò. No? Uh-huh. És moltes coses. Doncs bé, el director sempre ha treballat amb actors no professionals, desapareixent darrere de la càmera a la recerca de la veritat. Paradoxalment, a la seva primera pel·lícula amb actors professionals, acaba reflexionant sobre els límits morals en la vampirització de la gent normal, entre cometes, en productes culturals, ja siguin teatrals, cinematogràfics o literaris, que de tot això va la pel·lícula. El retrat d'una èlit cultural tan reduïda com endogàmica i amb els ullals sempre ben esmolats a la recerca d'una bona història, costi el que costi, és caricaturesc, sobretot el personatge d'Aitana Sánchez Gijón. Però no desentona en un conjunt que barreja amb elegància, i això, sens dubte, no és aliena Clara Roquet, acreditada coguionista catalana, que barreja neorealisme que persegueix justícia social i deliri operístic sota un vernís de modernitat exaltada. Són esplèndids els títols de crèdit, feia temps que no hi havia uns títols tan originals, tan xulos, uh-huh. I és angoixant, si ho heu pogut escoltar una mica el tràiler, la proposta melodramàtica de la partitura de Zeltia Montes. És una pel·lícula recomanable.
Sí, per tothom?
No preguntis per quin tipus de públic, però algú potser el pot decebre. A mi em va sorprendre perquè no tenia massa idea del que anava a veure, però el Goya aquest que li van donar, dic que això s'ha de veure.
S'ha de veure, no?
Cosa que... I efectivament, ella està esplèndida, genial.
Veus?
La Malena.
Molt bé. Doncs anem a una altra...
Anem a una altra.
Pel·li. Mm-hmm.
I ara parlarem de Sala de professors. És una pel·lícula del 2023 també, d'Ilker Zatak. És una producció alemanya de 96 minuts. Aquest director és autor de propostes com Hi havia una vegada un país indi, Jo era, soc i seré i Jardí d'Estambul. He de dir que no les conec, és la primera pel·lícula sí. que ha fet aquest director. És un drama, és un thriller al voltant del món de l'ensenyament actual i en el guió hi participen el director i Johannes Danker. La fotografia remarcable és de Judith Kaufman i la música de Marvin Miller. En el repartiment, la Leonie Benes, genial, Eva Lobau, la companya que li dona suport, Leonard Stenich, Michael Klammer, etc. És una pel·lícula que està nominada als Oscars de Hollywood com a millor pel·lícula internacional i podria donar alguna sorpresa. De què va la pel·lícula? Doncs mireu, Carla Novak és una idealista professora de matemàtiques i esports que comença el seu primer treball a un centre de secundària. Quan es produeixen una sèrie de robatoris a l'institut i se sospita d'un dels alumnes, decideix arribar al fons de l'assumpte pel seu compte. La Carla intenta fer de mitjancera entre pares indignats, col·legues obstinats i estudiants agressius, però s'enfronta a les estructures implacables del sistema escolar.
Preparados, listos, ya.
Ahora prestadme todos mucha atención. Nos gustaría echarle un vistazo a vuestras carteras. Por supuesto, es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder, no hay de qué preocuparse.
Puedo entender su indignación, pero no sabe cuánto tiempo llevamos lidiando con esto. Tenemos a alguien en el instituto que roba todo tipo de cosas sin ton ni son.
En nuestro colegio seguimos la política de tolerancia cero y eso supone investigar cada caso.
Voy a pasar el boli por encima de esta lista de alumnos y lo único que tienes que hacer es asentir si sospechas de alguien, ¿vale?
Señor Liebenberg.
Lo importante es que entendáis que una afirmación siempre necesita una demostración bien detallada.
Si te soy sincera, no me siento nada cómoda sabiendo que nos has estado grabando en secreto.
¿Qué haces? ¡Oscar!
¿Pasa algo?
¡Eh!
Mi hijo no robaría, porque si roba, le parto las piernas.
¿Me das un abrazo?
Está destruyendo vidas y familias enteras únicamente por meras sospechas.
No se avergüenza.
Estoy hasta el moño de tus ironías. Aquí
pues
no nos hables así.
¡Que se las barbas! Tranquilos.
¿Sobre qué opinan diferente?
Lo que pasa en la sala de profesores se queda ahí.
Sí, hem sentit el comentari final d'aquesta versió doblada al castellà de Sala de Professors que diu el que passa a la sala de professors es queda a la sala de professors. Això defensa la professora Carla Novak. Leonie Benesch està genial en aquest paper, és un intens paper però que el fa realment genial. Doncs bé, tot això ho diu ella a mesura que la bola de problemes i malentesos creix al seu voltant a l'Institut Novak arrel d'aquests robatoris. Té 29 anys i des de fa poc ha començat a impartir classes de matemàtiques i d'educació física a adolescents. Arriba amb l'energia i la mirada utòpica del nouvingut a un sistema que encara creu que pot ajudar a millorar. Sempre amb un somriure, paraules amables, un sentit clar de la justícia i una pedagogia actualitzada i d'acord amb les necessitats d'una societat que evoluciona cap a la igualtat independentment del gènere i de l'origen. Carla es lliura al seu treball i als seus alumnes convençuda que el seu paper és fonamental en el desenvolupament dels joves, del seu país i de la societat, fins que es veu embolicada en una investigació a la recerca de la veritat que l'enfrontarà amb els companys, amb el sistema educatiu i amb ella mateixa. Amb un leitmotiv musical de corda repetitiu i inquietant, una càmera encastada contra el cos de Leonie Benesch i una tensió que augmenta a mesura que la protagonista recorre el passadís laberíntics tots els passadissos de l'institut, Sala de professors, l'última pel·lícula d'aquest cineasta turc establert a Alemanya, segresta l'espectador a la butaca durant 90 minuts plens de girs de guió que enfonsen la professora en un pou d'errors no ja del sistema educatiu, sinó de l'ésser humà. Tot comença amb el pizzicato d'un violí, lent, insistent, com una gota xinesa, al qual segueix la corda fregada, aguda, aspra, inquietant. L'excel·lent banda sonora del compositor Marvin Miller acompanya l'estat emocional de Carla en aquest thriller professoral claustrofòbic i adrenalínic. La càmera persegueix incansable la protagonista dins l'escola, a més amb un enquadrament quadrat que no la treu d'allà. Si la pel·lícula L'Ona, que també era una pel·lícula alemanya del 2018, que també estava ambientada en un institut, utilitzava un experiment pedagògic per advertir del perill del contagi dels pensaments racistes, extremistes i autoritaris que van conformar el Tercer Reich i que es troben latents, o no tant, en una societat en què la pròpia paraula nazisme resulta un anatema, a la pel·lícula Sala de professors, Zatac apunta a les noves formes encobertes en què els mateixos corrents operen sota una dialèctica molt més sedosa i ambigua, molt més és més difícil de trobar-la, però aquí està. Des del microcosmos d'aquest institut, el director i coguionista juntament amb el Johannes Danker, com he comentat al principi, debat sobre conceptes com la llibertat de premsa, la videovigilància, els biaixos, els grups de pressió i com resulta de fàcil que els conflictes creixin i com és de difícil desescalar-los. És interessant comprovar com el director va aïllant i assenyalant la professora dins de l'enquadrament a través de zooms i teleobjectius, alhora que la tanca dins dels passadissos laberíntics de l'institut. El director evita lliçons morals en la confrontació entre les llibertats individuals, el dret a la intimitat, la llibertat d'expressió i l'autoritarisme de les institucions. Ens situa permanentment al lloc de Carla, que haurà de decidir si transgredeix les seves pròpies normes i si admet un sistema imperfecte que de vegades exigeix un sacrifici públic per expiar-ne les culpes. Estem davant d'un intens, notable i contingut thriller amb una història angoixant que arriba molt més enllà de les aules, de l'alumnat i del professorat. També és molt recomanable, perquè no ens està parlant només d'educació, està parlant del món. Tot allò que està passant en aquell microcosmos de l'institut...
És un reflex, no?
És un reflex del que passa a la societat. I tot està allí explicat, i allò ho pots portar perfectament al teu món, al de la teva feina o al del teu entorn més o menys proper. Pel·lícula interessant que, ja et dic, no m'estranyaria que donés alguna sorpresa en els Oscars.
Molt bé, doncs. Sala de professors. Anem amb la tercera?
Anem a la tercera. La tercera és una proposta diferent... Es diu Priscila, també de l'any 2023, de la Sofia Coppola. Per si algú, suposo que el cognom ja ho diu tot, però és la filla del Francis Ford Coppola, que té unes quantes produccions interessants, com ara Les Verges Suïcides, Lost in Translation, Maria Antonieta, En algun lloc, La de seducció, On the Rocks. Priscila, aquesta pel·lícula que ens ocupa, dura 112 minuts i és un drama, una biografia, una mica... de temàtica musical, evidentment, perquè estem de fons sentint la música d'Elvis Presley i està ambientada als anys 60 i 70. El guió és de la pròpia Sofia Coppola a partir de les memòries de Priscilla Presley. La fotografia és de Philippe Lesourd i en el repartiment ella, esplèndida, la Kylie Spiney i el Jacob Elordi fent de músic del Presley, d'Elvis Presley. De què va la pel·lícula? Doncs mireu, quan l'adolescent Priscilla Beaulieu coneix l'Elvis Presley en una festa, descobreix que l'home, la carrera meteòrica del qual l'ha convertit en una estrella del rock and roll, és una altra persona a la intimitat, que és un gran amor, un aliat davant la solitud i un amic vulnerable. A través de la mirada de Priscilla, Sofia Coppola mostra el costat desconegut d'un gran mite nord-americà durant el llarg festeig i el turbulent matrimoni d'Elvis i Priscilla. Des d'una base militar a Alemanya fins a una mansió de somni, Graceland, en un emotiu i detalladíssim retrat de l'amor, la fantasia i la fama.
¿Te gusta Elvis Presley?
Claro. ¿A quién no?
¿A quién tenemos aquí?
Elvis, te presento a Priscilla Beaulieu.
Vamos a un sitio más tranquilo.
¿Qué intenciones tiene, señor Presley? Las mujeres se le echan encima. ¿O qué, mi hija?
Le he cogido mucho cariño a su hija. El pelo negro y... más maquillaje de ojos.
No sé si me gusta.
¿Cómo que no sabes si te gusta?
No es como te imaginas. Corren muchos rumores sobre vosotros. ¿Tienen algo de verdad?
Necesito una mujer que entienda que estas cosas pueden pasar. ¿Serás esa mujer o no?
¿Hay algo que me estés ocultando?
¡No tengo nada que ocultar!
Tienes todo lo que una mujer necesita.
Quiero una vida propia.
Doncs bé, Sofia Coppola és una de les figures clau del cinema nord-americà independent del segle XXI. Una realitzadora que ha demostrat el seu talent moltes vegades al llarg de la seva filmografia, a través de la qual ha aconseguit crear un segell propi marcat per un llenguatge que et pot agradar més o menys, però que és inconfusiblement seu. Priscilla, el seu vuitè treball de ficció, es basa en les memòries de Priscilla Presley i ho fa per explicar-nos la seva relació amb Elvis des de que es van conèixer el 1959 fins al seu divorci el 1973. Hi ha obres que s'aprecien millor quan ampliem el focus i ens aturem a mirar com encaixa en el context creatiu de l'artista que la signa. Priscilla és, al meu entendre, una peça més de la seva creació, ja que uneix tots els elements temàtics que han conformat l'univers de Coppola: la fascinació per la fama, l'angoixa adolescent, l'aïllament i el tedi que venen amb el privilegi i les tribulacions del desig femení i el primer amor. No és estrany que la directora s'hagi interessat ara per una figura com la de Priscilla Presley. La relació que retrata Coppola està marcada des del principi fins al final pel desequilibri. Ja des del primer moment imposa veure un Jacob Elordi de gairebé 2 metres d'alçada al costat d'una Kylie Spaney que gairebé no supera el 1,5 metres. I aquesta desigualtat física es tradueix a tots els àmbits. Qui pot culpar un adolescent de 14 anys de quedar absolutament rendida davant els encants del major ídol de masses que ha donat la música popular nord-americana? Coppola medita sobre les dinàmiques de poder d'una parella enverinada en què l'estatus dels dos integrants divergeix tant que es converteix en alguna cosa impenetrable i ens mostra una noia totalment indefensa davant d'un home controlador i emocionalment inestable. En nombroses ocasions veiem Priscilla a l'enquadrament sense fer soroll, sent poca cosa més que un satèl·lit al voltant de la frenètica vida d'Elvis. I malgrat tot això, hi ha moments de tendresa innegable entre ells. És molt interessant l'elecció de Coppola de fer la protagonista propietària i senyora del seu propi desig, però la fixació d'Elvis per Priscilla no és sexual, comprensible, atès que el sexe poques vegades ha estat un focus en la filmografia de Coppola, no li interessa massa. Per ell, tan abatut per la mort de la seva mare, tan sobrepassat per la seva fama, Priscilla és més un suport que un individu amb voluntat pròpia. És, si més no, curiós que, tot i ser l'antagonista, que no el dolent, l'Elvis de Priscilla acabi sent més humà i més tridimensional que el de l'estrident biòpic de Baz Luhrmann. Per desgràcia, la pel·lícula trepitja l'accelerador de manera incomprensible en la seva última hora, privant-nos de presenciar amb més detall l'enfonsament del matrimoni. En un treball que té la calma, la seva principal carta, és paradoxal que la seva impaciència per arribar al desenllaç acabi sent el més gran dels defectes, perquè la pel·lícula ja és llarga i, per tant, penso que al final vol accelerar-lo i ens falten una mica més d'elements per entendre com s'arriba en aquell desenllaç, com s'arriba en aquella separació. Visualment, Priscilla no és més ostentós, no és dels més ostentosos dels llargmetratges de Coppola, no és el que la fa destacar més. Li falta la aclaparadora exuberància que tenia, per exemple, Maria Antonieta, o les precioses composicions amb llum natural que tenia La seducció. No abunda la càmera en mà, recurs més present als primers treballs de la directora, i del qual s'ha anat allunyant de manera progressiva. Els enquadraments són fixes, la càmera és estàtica. Sí que roman el bon gust a l'hora de seleccionar les cançons que conformen el soundtrack i que acompanyen els múltiples muntatges en què veiem la parella en els seus millors moments, ja sigui jugant al dormitori o en una festa a la piscina. També està intacta la capacitat de retratar l'aïllament de manera visual, amb Priscilla deambulant sola per aquests amplis interiors i amb aquests plans tant de Coppola de la protagonista, sola i empresonada, darrere els vidres de la finestra, observant passivament un món on no hi pot accedir. Els protagonistes de Coppola viuen sempre en mons petits i continguts, i el bon ull de la directora fan que una mansió com Graceland, enorme, grandiosa, sembli emocionalment poca cosa més que una presó per ella. I ho fa tot sense explicar massa. No hi ha massa diàlegs, només la presència, veient-la allà sola, aïllada, petita, estàs entenent què li passa. Pel que fa a les interpretacions, Tot és positiu. Kylie Spaney compon un retrat exquisidament delicat i subtil del seu personatge. La seva Priscilla és, per les circumstàncies, inactiva i submisa, la qual cosa no vol dir que s'hagi de malinterpretar com a plana o insubstancial. Fa un paper equilibradíssim, ajustat al que li demanen. I el físic, sovint, i la mirada dòcil i dolça de Spaney casen a les mil meravelles amb la naturalesa del personatge que l'ha entès perfectament o que el Coppola li ha sabut transmetre. Amb Jacopo Elordi tenia els meus dubtes d'entrada, però crec que la seva feina també és notable i, a diferència d'Austin Butler fa 2 anys, no es queda en la mera imitació i aconsegueix representar les llums i les ombres d'Elvis i donar-li una dimensió molt més considerable. Austin Butler, en l'Elvis de Lurman, s'hi semblava molt. La música era molt estrident, la pel·lícula era molt aclaparadora, molt lluminosa, molt atractiva. Uh-huh. Aquí no ho és tant, l'Elvis no s'hi assembla tant, però entra millor en el personatge i entens molt millor quina és aquesta relació. Evidentment et dona claus per entendre molt bé qui era, com era, i aquesta persona emocionalment inestable i que era controladora i que evidentment en ella la pobreta la tenia allà en un calaix.
Sí.
I tot i que no era tampoc una joguina, perquè tenia el seu caràcter i això està explicat a la pel·lícula, però bueno, té les seves llums i ombres. Pel·lícula també interessant, per tant, també la recomano, i aquesta sí que la recomano a un espectre més ampli d'espectadors i espectadores.
Molt bé, doncs també interessant aquesta Priscilla de la Sofia Coppola, eh?
Sí, sí.
Molt bé, i de les tres amb qui et quedaria? Sempre et feia la mateixa pregunta.
Saps aquesta pregunta que em posa sempre en un compromís, perquè quan les vaig a veure ja vaig una mica predisposat, sé el que vaig a veure,
sí.
I poques vegades surto decebut, en algunes sí, i unes marden més que altres. Però jo de les tres, concretament de les que he explicat, potser em quedo amb Sala de professors. Primer perquè el tema m'arriba molt, el tema de l'educació m'arriba moltíssim. És una pel·lícula alemanya que dius com és possible que això estigui passant a Alemanya, si al nord d'Europa sembla que aquests temes ja han d'estar superats. Uh-huh. Doncs no. Els temes del racisme, del bullying, aquests conflictes...
Malauradament succeeix a tot arreu.
Succeeix a tot arreu. I malgrat que ens pensem que aquí a casa nostra això és el pa de cada dia, ho és en molts àmbits i molts centres educatius d'arreu del món, i Europa al nord tampoc es queda al marge d'això. Recomanaria aquesta, i ja et dic, el fet de que hagi estat també seleccionada com a millor pel·lícula internacional, tot i que ja he dit quin és el meu pronòstic, penso que aquesta podria ser també una pel·lícula que donaria la sorpresa com a millor pel·lícula internacional.
Doncs perfecte, Antoni, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Molt
que vagi bé.
Vinga.